el perquè de tot plegat.
3:15 tocats. Permets un moment, Xavi?
Oh, i tant.
Sí, perquè és que tenim una persona que s'han posat en contacte amb aquest programa i ens han dit, Miquel Rafa és l'home. Ell és director de Sostenibilitat i Territori de la Fundació Catalunya La Pedrera. Miquel Rafa, bon dia, moltes gràcies.
Hola, bon dia. Gràcies a vosaltres.
Per vostè, quin és el gran problema pel que fa... És que sentíem fa uns moments el president Illa dient que hi ha massa forestal, deia literalment. Hi ha massa forestal a Catalunya?
Doncs sí, aquesta és la resposta correcta, és que tenim massa densitat d'arbres, massa superfície de boscos que no es gestionen, i això és el que fa que ara mateix siguin més un problema que una cosa bona.
Aquest és el gran problema pel que fa als boscos de Catalunya, al risc d'incendis en aquests moments?
Bé, el problema, de fet, d'origen és la manca de gestió. Fa 50 anys que tenim un dèficit de gestió perquè els boscos no rendeixen com abans, i el que abans era qui tenia un bosc tenia una guardioleta que podia de tant en tant rendibilitzar-la, doncs ara no. Ara és un cost que molts dels propietaris, i recordem que el 70% de la superfície forestal està en mans privades, clar, no és rendible i, per tant, no es gestiona. I d'aquí, això es va fent una bola cada cop més grossa que ha portat a la situació en la que tenim. Masses arbres amb densitats excessives i boscos que no estan ben gestionats i que, per tant, quan entra el foc, genera aquesta quantitat de calories que després d'això és molt difícil, fins i tot amb les intervencions dels bombers més bons que tenim al món, que són els catalans, no es poden aturar aquests incendis de sisena generació, no?
Hi ha un documental que aquest amic meu passat, que és el Pau, diu, que és un documental que va passar el 30 minuts, que es diu La revolució forestal que fem als nostres boscos, que diu que explica també en molt bona situació del que allà va passar. I clar, fa 8 anys que es diu que efectivament tenim massa forestal, no? Uh-huh. Per què no es fa la feina a l'hivern, per exemple, d'això?
Bé, aquí hi havia un problema, diguéssim, de recursos econòmics per poder fer aquesta gestió, no? I llavors això sí que darrerament ha començat a desmobilitzar-se una part de recursos, sobretot de fonts públiques i també de fonts privades, no? Nosaltres, per exemple, des de la fundació on jo treballo, que és la Fundació Catalunya La Pedrera, que som els principals propietaris privats de boscos a Catalunya, hem vist aquesta situació i fa 3 anys que estem treballant intensament perquè en els massissos on hi ha les zones ja identificades per bombers que poden ser les properes zones de grans incendis forestals, i estem treballant de forma preventiva quan podem, perquè ens agradaria treballar més temps, només tenim unes finestres molt curtes d'oportunitat per poder treballar al bosc, d'octubre a febrer, alguns casos fins al març o a l'abril, i para de comptar, perquè la resta de l'any, o bé per temes de protecció de la flora i la fauna, o per perill d'incendi, no es pot treballar al bosc. I, per tant, també tenim aquesta dificultat operativa, que no podem sempre estar treballant.
Ah, no?
I això, això també és un dels problemes que tenim. És a dir, ens agradaria poder treballar més estona i poder dedicar tots els recursos que hi estem posant, no?
I el problema, quin és el problema per no poder treballar? Vostès que tenen aquesta massa, aquests boscos privats, és a dir, exactament per què no es pot treballar?
Bé, exactament perquè els períodes hàbils per poder fer gestió forestal estan condicionats o bé per l'estiu pel perill d'incendi i que, per tant, no es poden fer treballs forestals amb maquinària, no es pot, diguéssim, entrar al bosc a fer aquesta feina de gestió perquè podia haver un risc d'incendi, i això s'entén. I després hi ha tota una sèrie de períodes que són bàsicament el període de nidificació d'espècies protegides, a les que, per un problema, diguéssim, de conservació d'aquestes espècies, tampoc o restringeixen molt les activitats forestals.
Però això és un problema, no? Esclar, és a dir,
això és un problema,
s'entén les espècies protegides, però, esclar, també hi ha un problema que és de riscos per la ciutadania.
Exacte, exacte. Nosaltres, o els mateixos, la mateixa fauna, és a dir, si es crema el bosc, doncs aquesta fauna també pot, evidentment, se sent afectada, no? Clar. Per tant, aquí nosaltres el que aboguem i ho fem allà doncs, on podem treballar i tenim possibilitat, clar, nosaltres som una fundació doncs, que tenim recursos, tenim mitjans, tenim personal propi, això un particular li és molt més difícil de poder fer aquestes gestions, no? Nosaltres hem aconseguit també, doncs, pràcticament totes les finques que tenim, que són moltes aquí a Catalunya, tenim 27 finques de la Fundació, de les quals 10 són especialment forestals, amb aquests massissos que us deia que són els que són els problemàtics, els que podem arribar a tenir algun incendi forestal de gran magnitud i d'aquells que després ens lamentarem de no haver pogut fer res, no? Però fins i tot en aquests hem aconseguit doncs, fer actuacions en zones, per exemple, properes a la nidificació d'espècies protegides com l'àliga guabarrada, perquè entenem que si es fan les coses ben fetes, això es pot fer. Però també és veritat que això és una de les qüestions que molts propietaris han posat sobre la taula, de que això els condiciona tant que el que no volen és sentir parlar de proteccions ambientals ni de proteccions de la flora i la fauna. No? Nosaltres creiem que les coses s'han de fer ben fetes i si són ben fetes no hi ha cap problema. I això és el que estem intentant aplicar doncs, això al Pirineu, als ports de Beseit, a les muntanyes de Prades, a Collserola, a Montserrat, a les Gavarres, etc. No? Uh-huh. I aquí és on entenem que el que cal és un esforç col·lectiu entre les administracions, els particulars i les entitats, que hi ha moltes entitats que estan treballant pel territori, per aconseguir doncs, fer una miqueta, accelerar tota aquesta feina pendent d'aquests últims 50 anys, no? I això és el que, bueno, poc o molt, diguéssim, és cert que ho estem aconseguint en molts llocs, però encara hi ha molta feina per fer. I això, doncs clar, evidentment no es pot capgirar d'un dia per l'altre, no?
Sí, clar. I clar, sí. Quina és la zona de Catalunya que hi ha més massa forestal en aquests moments i per tant on pot haver-hi més risc d'incendi?
Home, si parlem amb extensió i fins i tot el possible gran incendi forestal, perquè parlem de grans incendis, eh? O sigui, els petits incendis és evident que fins i tot són necessaris que hi siguin i sempre hi seran, eh? Uh-huh. Però els grans incendis, aquells que surten als titulars i que després a més poden posar en perill les vides de persones i béns, en aquests moments el més preocupant de tots, jo diria que és Collserola. Aquesta és segurament ara mateix el top one. Carai. Però després tenim un altre gran incendi potencial al Prepirineu. Al Prepirineu, pràcticament, si hi haguessin les condicions que s'han donat ja els últims anys de sequeres, de vents i de períodes sense precipitacions, podríem tenir un gran incendi que afectés des de pràcticament Navarra fins a la Garrotxa.
Carai.
Estem parlant de més de 200.000 hectàrees. I això no és fer volar coloms, això no és fer por gratuïtament, és el que simplement el que està passant en altres llocs del planeta, que ho estem veient a Califòrnia, ho estem veient a Xile, ho estem veient a Portugal, aquests incendis que s'estan disparant. I que, per tant, hem de tenir aquesta visió diguem, sensata de dir hem d'evitar que això pugui passar i, per tant, hem de treballar estratègicament. Evidentment, no podem fer gestió a tot arreu en 3 o 4 dies, però sí que el que podem fer és els llocs estratègics on podem donar oportunitats als bombers perquè aturin aquests incendis, allà fer-lo. I és el que estem fent doncs, així, de manera estratègica, com us deia, doncs, amb aquests massissos, per exemple, doncs, a mateixa Collserola, ho estem fent a les Gavarres, ho estem fent a les muntanyes de Prades, ho hem fet a Montserrat, i gràcies a això doncs, hem aconseguit aturar molts problemes. Però esclar, diguéssim, és una mena de guerra que tenim per evitar aquests grans incendis forestals que això, doncs, hem de ser-hi tots i tenir, per dir-ho així, les mans lo menys lligades possibles. Els diners és un factor limitant, però ara mateix no és el més preocupant. El més preocupant és que puguem treballar al màxim possible amb més llibertat i fent la feina ben feta amb tot respecte per els moments que s'ha de prohibir o que s'ha de limitar alguna actuació, però que això no comporti que després doncs hagin passat els mesos i que no s'hagi pogut fer la feina. Això sí que ens sembla que ara mateix és un, seria un greuge per això, per les generacions futures, perquè si els hi deixem un paisatge calcinat, malament.
Escolta'm, li agraeixo molt com el bé que s'explica, perquè fins i tot els profans en la matèria, els urbanites com molts de nosaltres, es costa entendre el que passa moltes vegades quan avui el president de la Generalitat explicava que el foc, que els focs estan canviant, i quan deia també que tenim massa forestal, a la segona part de la història ara ja l'entenem. És a dir, tenim massa forestal i tenim un risc, i és evident que amb el que explicava ara fa uns moments vostès dels incendis de Califòrnia o d'aquest incendi que podria haver-hi, que cremaria des de Navarra, crec que ha dit, fins a la Garrotxa, i fins i tot Collserola, estem parlant de, evidentment, efectes del canvi climàtic.
Sí. Això, clarament, el canvi climàtic ho està tensionant tot encara més, perquè està posant cada cop més, això, els boscos estan més estressats, pateixen més sequeres, pateixen també després l'entrada d'insectes que encara deixen més arbres morts, per tant, més combustible, i, per altra banda, hi ha una part que no és estrictament canvi climàtic, que és l'abandonament dels nostres paisatges, diguéssim, tradicionals, on hi havia doncs un pagès, una masia, on hi havia doncs una part que es pasturava, una part doncs que hi havia conreus, tot això s'ha anat perdent, i allà és on tenim totes aquestes grans masses de bosc que veiem a la Catalunya central i a la majoria de zones de muntanya, no?
Que parlava d'insectes, perdoni, deia insectes també?
No.
Diu que l'entrada d'insectes tampoc ha ajudat.
Els insectes, aquest és, diguéssim, és un oportunista que el que fa és que quan hi ha hagut, una situació de sequera, aquests insectes entren i, per tant, encara es reprodueixen més fàcilment i, per tant, hi ha zones de bosc, com ha passat, per exemple, doncs, al nord de Montserrat, que hi ha hagut doncs, unes plagues d'uns insectes que es diuen tomicus, que han deixat els boscos arrasats. I llavors allà...
En sèrio? Tomicus? Quin tipus d'insecte és aquest?
Bueno, són insectes que fan la seva feina i després aquests insectes resulta que estan associats amb un fong i quan fan les galeries, aquestes que van escarbant a dins els arbres, aquests arbres que estan estressats, que estan com empobrits de tot uns anys de sequera i que a més els hi han vingut unes pedregades que els hi han obert ferides i els hi han trencat coses, aquests arbres són vulnerables. És com si són arbres que més fàcilment cauen sota aquests insectes i llavors, per tant, hi ha hagut mortalitats massives de centenars d'hectàrees de pins, de pi blanc, que s'han hagut de gestionar i tallar, gràcies en aquest cas a l'Associació de Propietaris dels Entorns de Montserrat i la Diputació de Barcelona, que hi ha col·laborat moltíssim perquè hi ha uns contractes, diguéssim, de gestió que estan funcionant molt bé. A la província de Barcelona això està funcionant molt bé gràcies a aquestes associacions de propietaris que el que fan és aquesta feina, per dir-ho així, de front line, no? D'estar allà on hi ha el problema abans que es faci més gros i pitjor, no? I aquí, per exemple, doncs, amb els dos últims anys s'han gestionat centenars d'hectàrees gràcies a aquesta mena d'accelerada que s'ha pogut fer amb suport, en aquest cas, de la Diputació de Barcelona.
Ara estic veient també que els tomiscus, que és una mena d'escarbat, va arrasar una part també de la ciutat de Barcelona on es van haver de talar 1.200 arbres. 1.200 arbres. Sí. O sigui, és una mena escarbat que que com ara que us mentava, destrueix aquests arbres.
Els asseca, els deixen secs. O sigui, hi ha molts arbres que són secs per la sequera i altres que són secs per aquests insectes que aprofiten aquesta situació per proliferar i convertir-se en plaga.
Quan parlem de la... Perdoni, quan parlem de Collserola... Que és una zona de forestal deixada de la mà de Déu?
No, de la mà de Déu no. En tot cas, deixada de la mà de la gestió, no? Pensem que a Collserola, les fotos que hi havia, doncs, tampoc fa tants anys, no estem parlant de fa 100 anys, de fa 50-60 anys, hi havia molt menys bosc ara, perquè hi havia molts més conreus d'oliveres, d'ametllers, de garrofers... zones amb petites hortes, tot això sí que s'ha anat perdent. I aquí el bosc ho ha envaït tot. Nosaltres ara el que estem fent justament és intentar seleccionar les zones on encara hi ha oliveres que estan a dins del bosc, estan ofegades pel bosc que ha crescut en aquests anys, per intentar recuperar de nou el conreu, tornar a fer oli, cosa interessant, i que, a més, això ho fem en conveni amb l'olivera, de forma que els treballadors d'això són gent que ho necessiten molt més que qualsevol altre. Per tant, hi ha tota una part també bona i positiva a nivell social i a nivell, doncs, això, de produir un oli de qualitat al costat de la ciutat de Barcelona. Però el més important és que el que fem és recuperar aquestes zones agrícoles, sobretot és tota la façana de la Vall del Llobregat, entre Barcelona i Molins de Rei. Tot això és el que en aquests moments és un polvorí. I és un polvorí que, si comença a cremar, doncs, clar, totes les urbanitzacions que tenim a dins de Collserola, evidentment, es posen en risc.
Li agraeixo molt. Ah, espera, l'Anna Gómez vol fer una pregunta. Anna, digues.
No, jo li volia preguntar si no és una mica un contrasentit o un sense raó parlar d'eliminar massa forestal precisament en plena onada de canvi climàtic, perquè precisament els boscos el que fan és això, sostenibilitat i oxigen.
Sí, sembla un contrasentit, però és tot el contrari. El que hem d'imaginar-nos és que en aquests moments els boscos tenen unes densitats d'arbres que es fan la competència entre ells d'una manera terrible. És com si tinguéssim el cap que fa anys que no ha passat per la barberia. I aleshores què passa? Que els arbres el que fan és xuclar la poca aigua disponible que tenim al sol i entre ells es competeixen per aquesta aigua que, a més, el que fa és, ja s'ha comprovat, i aquí a Catalunya tenim dades científiques concretes, que les capçaleres de les conques dels rius, com que tenen molts més arbres, moltes més densitats, baixa menys aigua circulant i arriba menys aigua al riu, no? Llavors, això el que posa de relleu és que és necessari pel canvi climàtic i pels propis boscos catalans és baixar les densitats. O sigui, no es tracta d'exterminar el bosc, al contrari, el que es tracta és donar-li moltes més oportunitats, que tinguem arbres més grans, més saludables i que no s'hagin de fer tanta competència entre ells. Aquest és el tema. I, per tant, tindrem boscos amb més futur i més capacitat d'aguantar la pujada de temperatures i aquests canvis climàtics que estem veient. Si els deixem com ara, l'únic que farà serà que la natura ho farà per la seva mà, que és el foc.
Miquel Rafa, director de Sostenibilitat i Territori de la Fundació Catalunya La Pedrera. Moltes gràcies pel seu mestratge i bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bon dia, són les 11:05.
Bon dia.
Xavi, què volies dir?
No, que estem centrant tot el...